Els Estats Units i l'Iran tensen la corda de les negociacions abans que demà venci l'alto el foc. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
La treva a l'Orient Mitjà pot tenir les hores comptades. L'alto el foc de dues setmanes pactat pels Estats Units i l'Iran s'acaba demà. I de moment les parts no aconsegueixen ni negociar, Natàlia Ramon.
L'Iran diu que no enviarà cap delegació al Pakistan, on haurien de tenir lloc les converses, si els Estats Units no aixequen el bloqueig a l'estret d'Hormuz als seus vaixells. Donald Trump acaba d'acusar l'Iran d'haver violat la treva múltiples cops. Al front del Líban, Israel ha amenaçat de matar el líder d'Hezbollah.
Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
Netanyahu prepara el terreny per si les converses de pau previstes a Islamabad no fructifiquen seguint la mateixa retòrica que ha tingut durant tot l'alto el foc, que l'aliança amb els Estats Units ha evitat un nou holocaust i que la feina ni molt menys està acabada.
Mentrestant, la Comissió Europea adverteix de conseqüències catastròfiques si l'estret d'Hormuz continua bloquejat, però descarta cancel·lacions massives de vols i subratlla que aquest estiu Europa serà més que mai una destinació segura.
En aquest context, les aerolínies insten a comprar ja els vols de cara a les vacances d'estiu i adverteixen de grans variacions de preu en funció dels esdeveniments.
Madrid, Tania Tàpia.
També descarten cancel·lacions per falta de combustible. Diuen que està assegurat perquè Espanya té menys dependència exterior que d'altres països i, de fet, llencen una oferta més grans de seients. El seu president, Javier Gandara, recomana comprar ja i no esperar a veure què pot passar.
Por eso, entonces, la recomendación. Pues si ya sabes que vas a viajar este verano, cuando antes compres el billete, mejor.
El govern crea 50.000 places noves per aprendre català en el marc del procés de regularització extraordinària d'immigrants aprovat pel govern espanyol.
A la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu Sílvia Paneque ha defensat la continuïtat d'Eduard Ribas com a cap de gabinet del president Salvador Illa, després que hagi transcendit que l'investiguen en una causa per malversació a Esparreguera.
Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Un jutjat de Martorell el té en el punt de mira per saber si va estar implicat quan era alcalde d'Esparreguera en el desviament de diners públics a una fundació per pagar les despeses dels seus directius. Els Mossos van requisar el mòbil a l'assessor del president a principis d'any i de moment no li han tornat. Tot i això, Salvador Illa i govern tanquen files amb ell.
Màxima col·laboració per aclarir tots els fets en aquesta investigació i el propi president ja ha ratificat la seva confiança respecte al seu cap de gabinet.
I mentrestant, el Consell de Ministres ha aprovat un nou pla estatal d'habitatge amb 7.000 milions d'euros, 1.000 dels quals a Catalunya, per construir-ne de públic i fer rehabilitacions. Anem ara al Palau de la Moncloa, Paula Brujats.
I com a gran novetat, el pla prohibeix especular amb el parc públic d'habitatge. A partir d'ara, els nous pisos mai podran passar al mercat privat. Isabel Rodríguez, ministra.
Con este dinero público se puede especular.
El govern espanyol defensa que és un primer pas per resoldre el gran problema de l'habitatge amb mesures estructurals. L'aplicació, però, d'aquest pla queda en mans de les comunitats.
És obvi que aquest àudio que hem sentit ha quedat tallat. En tot cas, la voluntat del govern espanyol és que no es pugui especular amb els diners destinats a l'habitatge. Al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en la nova tongada de vagues que mestres i professors preparen per aquest final de curs i que pot incloure una vaga indefinida fins al juny.
I a la cultura us oferirem recomanacions per Sant Jordi de llibres tant de ficció com de no ficció.
Tot això el dia que la Renaixença d'en Peyu, que podeu sentir cada migdia en aquesta casa, ha estat reconegut amb el Premi RAC a millor programa de ràdio. I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran als esports, Laia Tudel amb Hansi Flick, que vol renovar amb el Barça.
Ho ha dit a la prèvia del partit amb el Celta de demà. A final de temporada renovarà amb el Barça i el seu somni seria guanyar una Champions i ser l'entrenador del Barça quan s'acabi de construir tot el Camp Nou. El Girona juga avui a Montilivi amb el Betis, partit de Lliga, que podreu seguir la transmissió del Tot Gira a partir de les 9 de la nit, la transmissió. També es juga avui al Madrid a l'Avés i el Barça de bàsquet a jugar el seu futur de l'Eurolliga en el partit de play-in amb l'Estrella Roja de Belgrat. Teniu la transmissió avui també a la tarda al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
I com tenim la mobilitat a aquesta hora, equip viari, Txell Garriga.
Molt bon dia. Doncs el punt més complicat des de fa pocs minuts abans de les 8 d'aquest matí és tot aquest matí l'AP7 per un accident que ha tallat l'autopista durant gairebé 6 hores entre el Vendrell i Santa Oliva, direcció Barcelona. Ha estat una topada a l'altura de Santa Oliva entre una furgoneta i un camió que ha quedat travessat i ha deixat 3 ferits lleus. Al Vendrell ja es feien desviaments obligatoris cap a la Nacional 340 o cap a la C32. El camió ara ja s'estaria acabant de retirar i Trànsit ens confirma que la reobertura de l'AP7 és ja imminent. imminent. A Santa Oliva, però, es continua tallant un carril, això sí, per reparar la via. I destacar també ara que per un altre accident tenim cua a l'A2, a Cornellà, direcció Martorell.
I ara temps pel temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Amb quin panorama, Francesc Mauri?
Bon dia. Doncs amb un panorama de temps tranquil aquesta tarda, però amb alguns ruixats al Pirineu, menys freqüents i extensos que els d'ahir. La temperatura continuarà a la banda alta. De fet, encara demà tindrem aquesta temperatura. I atenció, Sant Jordi. Sant Jordi assolellat fins al migdia. I a la tarda, els ruixats només al Pirineu. El que és important destacar de Sant Jordi és el descens de temperatures de 5 a 7 graus. Això vol dir que dels 30-31 de l'interior es passarà 24-25, però dels 22-23 a la costa, per exemple, o al Pirineu, es passarà als 16 o 17. Això vol dir que sí, que farà sol, el sol cremarà, però a l'ombra, a molts d'aquests indrets, costa o Pirineu, es notarà un aire força fresc.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les dues. I falta un dia perquè acabi l'alto el foc a l'Orient Mitjà. Els Estats Units i l'Iran han estat incapaços de moment de reactivar la via diplomàtica malgrat les pressions internacionals perquè tornin a la taula de negociació. De moment, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, no ha viatjat cap al Pakistan després de la negativa de la delegació iraniana d'assistir-hi. El cap de la delegació i president del Parlament iranià diu que no negociaran sota amenaces i anuncia que estan preparats per una nova confrontació. Al front del Líban, el govern israelià diu que continuaran les operacions militars al sud del país veí, malgrat l'alto el foc. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
Bon dia. Que la guerra es reprengui és un escenari atractiu per a Netanyahu, però no tant per a una població israeliana que aquests dies ha agraït poder tornar a fer vida normal després d'un mes i mig i que cada vegada dona menys suport a la guerra. Avui s'ha notat amb algunes protestes durant un dia molt delicat aquí, el del record als soldats caiguts en combat. Tot i això, el govern israelià continua preparant el terreny per si les converses de pau a Islamabad acaben fracassant, mantenint el to amenaçador cap a l'Iran i, sobretot, cap al Líban. El ministre de Defensa, Israel Katz, ha dit que els libanesos que viuen al sud del país pagaran amb la pèrdua de casa seva les accions de Hezbollah, donant per fet el que ja fa temps que es contempla, que l'exèrcit israelià no abandonarà les seves posicions més enllà de la frontera. Netanyahu ha afirmat que, de moment, han aturat el que hauria estat un altre holocaust i insisteix que la carpeta d'aquesta guerra encara no està tancada.
La campanya encara no ha acabat, però ja hem eliminat una amenaça existencial. Hem retornat tots els nostres captius, hem derrotat severament el nostre enemic i hem fet d'Israel un estat més fort que mai.
Mentrestant, a Gaza i Cisjordània, fronts que aquests dies han passat forçosament a un segon pla, Israel continua matant palestins. A la franja, l'exèrcit ha matat 5 gazians en diversos atacs. A Cisjordània, un grup de colons ha matat a trets 2 palestins a prop de Ramallah.
I mentrestant, la Unió Europea estudia comprar als Estats Units més combustible pels avions per compensar la falta de querosè que ve de l'Orient Mitjà. I la Comissió Europea parla de conseqüències catastròfiques si l'estret d'Hormuz continua a bloquejar, tot i que de moment descarta cancel·lacions massives de vols per les properes setmanes o mesos. Anem ara a Brussel·les, Bruno Fortea.
Hola, bon dia. L'executiu comunitari aclareix que fins ara a Europa s'han suspès alguns vols, però no pas perquè falti combustible, sinó per culpa de l'encariment del querosè, que fa que alguns trajectes ja siguin poc rendibles. En aquestes cancel·lacions, motivades per un tema de preus, les aerolínies sí que hauran de pagar compensacions als passatgers, els ha avisat el comissari europeu de transports, Apostolos Tsitsikostas. Ell nega que a curt termini hi hagi problemes als aeroports i demana a la gent que planifiqui sense por les seves vacances. I can tell
you... Us puc assegurar que no hi ha cap lloc més segur, estable i bonic per visitar aquest estiu que no sigui Europa.
Però, per una altra banda, la Unió Europea també tem que la crisi a l'Orient Mitjà s'allargui i per això estudia alternatives per garantir les reserves de querosè. Brussel·les aposta per comprar-ne més als Estats Units i reclama als països europeus que augmentin la producció pròpia de combustibles més ecològics per als avions. El comissari de Transports està inquiet per la situació a l'estret d'Hormuz.
The only way out of this turmoil...
L'única sortida a aquest caos és mitjançant la diplomàcia. Sense un retorn a la llibertat de navegació permanent, les conseqüències seran catastròfiques.
Demà, la Comissió Europea presentarà un paquet de mesures concretes per frenar l'escalada dels preus de l'energia.
I qui també ha descartat cancel·lacions massives per aquesta guerra a l'Orient Mitjà són les aerolínies, que admeten, això sí, un estiu molt complicat perquè els preus poden variar molt segons com evolucioni el conflicte, però garanteixen que hi haurà combustible suficient. Ara bé, recomanen no esperar i comprar ja els bitllets. Aquest estiu hi haurà més seients a la venda. Madrid, Tania Tàpia.
Bon dia. L'oferta creix en part perquè Espanya té previst captar turistes que abans buscaven el sol i platja a zones properes al conflicte, com Egipte o Jordània, que ja no veuen prou segures. En concret, hi haurà un 5,7% més de places a la venda. En el cas del Prat, un 7,6% més. Són gairebé 46 milions de seients. Ara bé, el president de l'Associació Espanyola de Companyies Aèries, Javier Gándara, alerta que els preus poden fluctuar i molt perquè la situació és canviant.
Que ja no és que lo estemos mirando semana a semana, sinó és dia a dia i quasi hora a hora la situació.
Per això no s'arrisca a posar xifres sobre com evolucionaran els preus, però recomana comprar ja els bitllets si tenim clar on volem anar.
Pues es difícil de preverlo ahora, porque independientemente lo que está claro es que hay un incremento de costes para las compañías aéreas. Lo que no se sabe tanto es qué parte de ese incremento se va a poder cubrir vía margen y cuál vía incremento de precios. Y por eso entonces la recomendación, cuando antes compres el billete mejor.
I assegura que si comprem podrem viatjar, no faltarà combustible. I per què no s'esperen cancel·lacions? Doncs perquè Espanya té una situació més avantatjosa, diu. Molts pocs vols passen per la zona de conflicte i Espanya importa només l'11% del combustible de l'Orient Mitjà. I molt el té ja comprat a llarg termini amb preus fixats abans de l'esclat del conflicte. A més, la gran majoria del querosè es refina a plantes espanyoles. En definitiva, doncs, hi ha menys dependència de l'exterior.
Això és el que veiem si mirem a l'horitzó, però mirant cap enrere avui ens hem llevat amb un titular pessimista. El 2025 va ser un mal any pels drets humans. Amnistia Internacional constata el seu últim informe, el seu informe anual del 2025, que la diplomàcia ha deixat pas a la guerra, la militarització de la policia i, en alguns casos, la criminalització de la solidaritat. Anem a Londres, Quim Olivares.
Hola, bon dia. Amnistia Internacional ha documentat un panorama generalitzat de violacions del dret internacional i d'impunitat. En aquest sentit, esmenta el que anomena genocidi d'Israel contra la població palestina, els crims de lesa humanitat de Rússia a Ucraïna i els comesos a les guerres civils de Myanmar i el Sudan. Això en un nou ordre mundial on Netanyahu, Trump i Putin són els més destacats exemples del que Amnistia anomena depredadors dels drets humans. Agnès Kalamakta és secretària general d'Amnistia Internacional.
En definitiva, és un món sense brúixola moral. I quina va ser la resposta de la resta del món a tot això? En el pitjor dels casos, complicitat. En el millor dels casos, apaivagament.
Amnistia situa el president espanyol Pedro Sánchez en l'epicentre de la resistència i demana la implicació d'altres dirigents davant la importància del moment que viu la humanitat. Kerry Moscoguiuri és la cap de l'ONG al Regne Unit.
Perquè ara? Perquè aquest és exactament el moment pel qual es van crear els drets humans. No pel bon temps, sinó pels temps difícils de les tempestes. Quan el populisme augmenta, quan els migrants són bocs expiatoris, quan la guerra i el desplaçament són a tot arreu.
Finalment, Amnistia demana potenciar aliances per construir un ordre global basat en l'estat de dret i els valors universals.
I enmig d'aquest panorama, un nou símptoma del canvi de paradigma que estem vivint. El Japó s'allunya una mica més del seu compromís amb el pacifisme, un pacte establert després de la seva derrota a la Segona Guerra Mundial. Avui, el govern ha anunciat que podrà exportar armament letal per primer cop en dècades. La Xina ja s'ho mira amb recel. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. El Japó obre la porta a exportar armament letal després de 50 anys. Des del 1976 imperava aquesta restricció en la línia de la Constitució pacifista que els vencedors li havien imposat al final de la Segona Guerra Mundial. Però als últims temps el món gira cap a una nova guerra freda amb els Estats Units per un costat, aliat del Japó, i a l'altre una Xina cada dia més forta, rival regional de Tòquio. A més, Anae Takaichi, conservadora i nacionalista, abans d'arribar aquest 2025 a primera ministra, visitava regularment el santuari de Yasukuni, on hi ha enterrats militars japonesos responsables de crims de guerra. Avui ha enviat una ofrena floral. El secretari del govern Takaichi justificava avui així aquest canvi radical d'estratègia. Sentim Minoru Kihara.
Avui dia cap país pot salvaguardar la seva pròpia pau i seguretat pel seu compte. Per protegir la pau nacional i regional és important promoure encara més la transferència d'equips de defensa i enfortir les capacitats de dissuasió i resposta dels aliats i socis amb idees afins.
Reacció immediata de la Xina, que va patir l'ocupació japonesa. Pequín ha expressat la seva preocupació i ha advertit que la comunitat internacional, inclosa la República Popular, romandrà vigilant i farà front als actes temeraris del nou militarisme nipó.
Ara és 2:15, fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem les 50.000 places de català que el govern ha creat pels immigrants que s'acullin a la regularització.
Catalunya migdia.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen en els seus projectes. Com Obramat, que celebra 20 anys construint al costat vostre, impulsant l'eficiència energètica amb solucions professionals perquè el confort, l'estalvi i la sostenibilitat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Catalunya migdia.
Us dèiem abans dels anuncis, la Generalitat intenta sortir al pas per agilitzar el procés de regularització de migrants. Això mentre continuen les aglomeracions a les oficines per aconseguir tota la documentació prèvia necessària. El govern ha posat en marxa un pla perquè la gent pugui sortir de casa amb els dubtes resolts i ha anunciat la creació de 50.000 places per aprendre català. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Què tal? Bon dia. Si el govern ha decidit obrir una nova pàgina web, gent.cat/regularització2026, amb un conjunt de guies que expliquen tots els passos, un llistat dels punts d'atenció, les ubicacions, les hores disponibles actualitzades. En definitiva, segons la consellera portaveu Sílvia Paneque, la Generalitat vol solucionar els dubtes d'aquestes persones amb més marge perquè un cop arribin a les oficines es pugui anar més per feina.
La voluntat del govern, quin és amb aquest acord de govern i amb aquestes mesures? Que cap de les persones que té dret a aquesta regularització quedi fora per manca d'informació, per manca d'acompanyament o per manca de recursos.
El marge de la Generalitat és el que és, tenint en compte que aquesta és una mesura impulsada pel govern espanyol i, a banda d'aquesta web, també s'ha reforçat l'oferta del Consorci de Normalització Lingüística per redoblar la formació més bàsica de català.
50.000 noves places de català per tal que aquesta integració sigui laboral, sigui social, però que també el català sigui una eina d'integració com ho ha estat en el passat a Catalunya.
I a més també se'ls ajudarà a trobar feina i es faran cursos específics perquè tinguin sortida als sectors de la construcció, les cures, l'hostaleria o el comerç.
Mentrestant, a Barcelona l'Ajuntament incorpora 4 oficines sense cita prèvia i el servei d'informació telefònic 010 per atendre els migrants que vulguin demanar el certificat d'empadronament i l'informe de vulnerabilitat. El consistori ha reforçat els serveis amb 60 noves condicions contractacions. Ha rebut fins ara 20.000 sol·licituds d'informació i calcula que n'atendrà 50.000, Miquel Jarquer.
Sí, l'informe de vulnerabilitat el faciliten les entitats socials autoritzades i l'Ajuntament de Barcelona ja el dona al Servei d'Atenció al Immigrant al carrer de Tarragona. Ara s'afegeixen, entre aquesta setmana i la que ve, les oficines d'atenció ciutadana de la plaça Sant Miquel i Monumental i un nou punt d'acompanyament al carrer Miquel Bleach. A totes aquestes oficines s'hi pot anar sense cita prèvia. Rosa Gil, tinenta d'Alcaldia de Serveis Socials, té coll avall que les cues es mantindran fins al 30 de juny.
En un moment com l'actual, que la gent el que té és el neguit per aconseguir el abans possible la documentació, semblava que a banda d'aquesta possibilitat de fer-ho amb cita prèvia que existeix, havíem d'habilitar una altra que donés resposta doncs, a aquesta necessitat massiva d'informació, i això ho havíem de fer sense cita prèvia. Això comporta que hi hagi cues. Sí, l'altra manera també n'hi ha, però són virtuals.
Això pel que fa al procés de regularització, però tornem al Palau de la Generalitat perquè la justícia investiga l'actual cap de gabinet del president Salvador Illa en un cas de malversació quan era alcalde d'Esparreguera. Els Mossos li van requisar el telèfon fa 3 mesos i a hores d'ara un jutjat de Martorell continua indagant si Eduard Ribas va tenir alguna implicació en el desviament de diners públics. Albert, Salvador Illa ha deixat clar que manté la confiança en Eduard Ribas, que continuarà sent la seva mà dreta.
Sí, tanca files. Recordem, l'assessor del president està en el punt de mira d'un jutge de Martorell que investiga aquest cas de malversació des de fa temps. En concret, el magistrat vol esbrinar si Ribas, que abans de fer el salt al govern va ser l'alcalde d'Esparreguera, tenia alguna cosa a veure amb el suposat desviament de diners de l'Ajuntament a una fundació. S'investiguen els contractes amb aquesta entitat. És la Fundació Fil, que dona feina a persones discapacitades perquè se sospita que aquests diners van acabar servint per pagar despeses personals dels directius. Segons avançat del periòdico, a Ribas se li va requisar el mòbil a principis d'any, encara no se li ha tornat i no se sap si el jutge li imputa algun delicte. Tot i això, com dèiem, el president i el govern en ple han tancat files amb qui és la mà dreta de Salvador Illa.
Màxima col·laboració per aclarir tots els fets en aquesta investigació i el propi president ja ha ratificat la seva confiança respecte al seu cap de gabinet.
La portaveu ha descartat que l'executiu estiguin preocupats per aquest cas i no ha aclarit què passarà si la investigació contra Ribas segueix endavant.
I el Parlament, part de l'oposició, ha demanat explicacions al govern per la investigació del seu cap de gabinet. Des de Junts, Salvador Vergés demana a Illa que aclareixi els fets i el portaveu dels Comuns, David Cid, creu que Ribas hauria de plegar si la investigació l'acaba assenyalant.
El que volem pensar és que davant d'uns fets que poden ser molt greus, el president de la Generalitat doncs, sortirà a donar les explicacions corresponents.
Que s'arribi fins al final, que caigui qui hagi de caure i, en tot cas, doncs, evidentment, si hi hagués hipotèticament una implicació directa doncs, no, en les seves funcions com a ser alcalde d'Esparreguera, doncs, evidentment, hauria de dimitir.
I més coses. Amb el preu dels lloguers pels núvols, el govern espanyol ha aprovat un nou pla estatal d'habitatge que passa per incentivar la construcció d'habitatge públic, ajudes per la rehabilitació i es prohibeix especular amb el parc públic. Es mobilitzaran 7.000 milions d'euros fins al 2030, més de 1.000 dels quals seran per Catalunya, però la Generalitat també n'ha de pagar una part. Anem ara al Palau de la Moncloa, Paula Brugats.
Què tal? Bon dia. I per evitar que s'especuli amb l'habitatge públic, per primer cop es blinda el parc i els pisos que es construeixin mai podran passar al mercat privat. És la gran novetat d'aquest pla, que també dona incentius a propietaris que posin pisos a lloguer assequible. Un pas estructural, diu la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, per afrontar el gran problema de l'habitatge.
No valen parches y no hay varita mágica. Y este plan concentra esa respuesta estructural desde la conformación de la vivienda como estructura básica hasta la regulación para evitar que el mercado se coma las rentas de la familia.
El pla que s'aprova una setmana que el Congrés tombi accepta sorpreses. El decret que congela el preu dels lloguers també preveu ajudes de 300 euros al mes per al lloguer de menors de 30 anys. Un pla, però, que hauran d'aplicar les comunitats. Les del Partit Popular, que són majoria, el rebutgen. I entitats socials critiquen que el pressupost que s'hi destina és ridícul i que només una tercera part dels 7.000 milions s'invertiran en construir nous pisos públics.
Ara és 3:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us expliquem com explica la ciència l'augment del càncer de colon en persones de menys de 50 anys.
Catalunya migdia.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspesa en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit.
I acabat en 7. Impossible no enamorar-se'n.
I tu, ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can Wirran Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwirran.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Aquest Sant Jordi el Drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Alguna cosa passa amb les presons catalanes que estan en el punt de mira.
Aïllament, contencions mecàniques, disciplina.
Estuve 5 días atados de pies y manos, teniéndome que hacer mis necesidades encima.
Es un recurs excepcional i ho intentem fer de la millor manera possible.
Això és un tracte degradant inhumà, és tortura pura.
Què està passant a les presons? Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat. Universitat de Barcelona, una història de futur.
Catalunya migdia.
Vinga, va, continuem. Un estudi de l'Hospital Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, relaciona els pesticides, la dieta i el tabac amb el càncer de colon en persones de menys de 50 anys. I parlem, Mònica Mas, d'un tipus de tumors que han augmentat molt l'última dècada.
Sí, davant d'aquesta preocupació, els investigadors han analitzat l'ADN d'aquests tumors i han vist que una dieta amb molts processats, fumar i consumir vegetals amb un pesticida anomenat picloram deixa empremtes epigenètiques. Això vol dir que deixen marques químiques que no varien la seqüència del nostre ADN, però sí que poden generar mutacions anormals en els teixits. El doctor Antonio Seoane, investigador de Vall d'Hebron, explica que per reforçar aquesta troballa també van focalitzar l'estudi en el consum del pesticida picloram als Estats Units, perquè és on més es fa servir.
Cruzamos una base de datos de incidencia de cáncer colorectal en pacientes jóvenes en Estados Unidos por condados con una base de datos de uso de este pesticida por condados. Y este pesticida picloram fue el que más significativo salió de todos. No tenemos evidencia causal, no podemos decir que este pesticida causa cáncer de colon, pero sí que vemos una asociación bastante fuerte.
A l'estat espanyol el picloram gairebé no s'utilitza, en canvi el pesticida glisofat sí, que està més extès i, segons el doctor Seoane, seria en menor mesura un altre dels components químics que podria associar-se al càncer de colon en adults de menys de 50 anys. L'estudi, que avui surt publicat a la revista Nature Medicine, és important i un punt de partida per buscar la causa exacta per aquest tipus de tumors en persones de menys de 50 anys.
I avui, que és 21 d'abril, és l'últim dia de votació perquè mestres i professors decideixin si volen anar a una vaga indefinida. És una de les propostes que tenen sobre la taula. Una altra és repetir aturades parcials per forçar el Departament d'Educació a continuar negociant. Mentrestant, el govern manté que la prioritat és desplegar el pacte i avui ha aprovat dues de les principals mesures pel que fa al sou. Sara Canyete.
Sí, els resultats d'aquesta segona consulta impulsada per l'USTEC, la CGT i la Intersindical es donaran a conèixer aquesta tarda i en funció del que surti, doncs la setmana que ve es concretarà el calendari de vagues fins a finals de curs. A la consulta es demana al personal educatiu si volen mantenir les mobilitzacions i repetir la setmana d'aturades que ja van fer al març o ampliar les protestes fins a la vaga indefinida. Els sindicats contraris a l'acord volen pressionar el departament perquè reobri la negociació i és per això que avui, per segon mes consecutiu, tampoc han assistit a la mesa sectorial ordinària convocada pel departament. Mentrestant, Educació manté que la prioritat és desplegar l'acord i avui el govern ha aprovat el primer increment de sou que mestres i professors rebran aquest tercer trimestre, previsiblement al mes de maig. És una aportació d'aproximadament uns 800 euros i també ha aprovat la compensació de 50 euros per nit fora de casa a partir del curs que ve.
I ara tenim una notícia de fa pocs minuts que ens porta a Lleida. Perquè la paeria planteja la prohibició de l'ús del vel integral als espais públics i a les oficines municipals. Ho recull la nova ordenança de civisme i convivència que preveu sancions de fins a 3.000 euros per a Joan Álvarez.
L'equip de govern del PSC presenta aquesta proposta a la nova ordenança de civisme. L'alcalde Félix Larrosa detalla el que diu el nou text que imposa la seva formació al PSC.
Resta prohibit dur qualsevol peça de roba, vestimenta o altra indumentària que oculti el rostre als espais públics. L'anterior prohibició no regeix en els llocs de culte. En espais on sigui normal o habitual anar amb el rostre cobert en atenció als costums socials acceptats o quan es faci en exercici d'un dret fonamental.
Recordem que el govern de l'exalcalde socialista Àngel Ros va aprovar la prohibició de l'ús del vel integral en espais municipals, una iniciativa que va rebre l'aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, però que el Tribunal Suprem va tombar.
I encara ponent l'operació que han fet avui els Mossos d'Esquadra al Segrià contra una suposada trama de tràfic de marihuana i d'armes, ha acabat finalment amb 11 persones detingudes. S'han desplegat uns 200 efectius, Estela Busoms.
El balanç és d'11 detinguts i més de 1.000 plantes de marihuana confiscades, també armes, munició i diners en efectiu. S'han escorcollat 7 domicilis i naus industrials de Lleida i també del municipi de Serós, al sud del Segrià. L'operació ha començat a primera hora del matí cap a les 6, encara era fosc, quan l'helicòpter ja sobrevolava la ciutat de Lleida i en concret al barri de la Mariola, on poc abans de les 10 s'ha fet l'última resta en un bloc de la plaça Barcelona. No gaire lluny, al carrer Músic Vivaldi, a 8:45, també s'han endut un altre home detingut d'un domicili d'on també s'han requisat plantes de marihuana i escopetes. A Serós també s'han fet detencions. En total, segons la policia, s'han desplegat uns 200 efectius, inclosos antiavalots, drons i la unitat canina. Una operació coordinada amb la fiscalia i el jutjat que de moment està sota secret d'actuacions. També hi han participat tècnics de la companyia de la llum per comprovar si els habitatges dels suposats membres de la trama tenien el subministrament punxat.
I de Lleida a Canac. Això és al nord de Groenlàndia. L'expedició científica liderada pel CSIC, que hem acompanyat en aquesta illa, la més gran del món, s'està acostant als primers llacs d'on extrauran sediments per reconstruir la història climàtica de l'Àrtic. El recorregut d'uns 80 quilòmetres per sobre de fiords gelats permet copsar alguns dels efectes que l'escalfament global té a una regió extremadament fràgil on les temperatures estan pujant per sobre de la mitjana global. Anem, doncs, amb la nostra enviada especial allà, a Canac, Montse Poblet.
Bon dia. La distància que cobrim amb 6 trineus arrossegats per gossos i les temperatures extremes amb una sensació tèrmica per sota dels 20 graus són els grans desafiaments de l'aproximació als llacs on demà es faran les primeres extraccions. Els fiords coberts amb una capa de gel que podria aguantar el pes d'un avió és la plataforma per on ens movem i el primer senyal que l'escalfament global està modificant les condicions de vida aquí a l'Àrtic. Fa uns anys, al setembre, aquest gel ja tenia prou gruix per circular, però ara no es forma fins a l'octubre i es comença a fondre abans. De fet, el degel ja s'ha iniciat i això, com ens explica Santi Giral, el cap de l'expedició, és un procés que va més i que de moment no podrem aturar.
Clar, això són gairebé 2 mesos d'endarreriment. En 2 mesos, la mar pot acumular una quantitat de calor enorme. Aquest procés és molt difícil d'aturar perquè un cop arrencat, ell mateix es va retroalimentant.
En el trajecte trobem alguns punts on la banquisa, que és com s'anomena aquesta gran plataforma de gel sobre el mar i els fiords, ja s'està començant a trencar. Això explica que s'hi vegin un parell de foques que han sortit per algun forat o que ens hàgim de desviar per evitar accidents. En els 20 anys que fa que es dedica a la caça, l'Iagà, un dels inuits que ens guia, ha estat testimoni del canvi.
El gel és cada cop més fi i ens complica la caça d'alguns animals. S'obre on no esperes i és perillós.
El que passa a la banquisa condiciona els llocs on poden accedir per caçar i canvia el calendari de pesca. On ara hi ha gel, d'aquí a un parell de mesos hi haurà aigua i es podrà pescar, per exemple, el narval amb caiac i amb arpó, com mana la tradició, però molt abans del que passava fa uns anys.
Ara deixem Groenlàndia, posem uns anuncis i a la tornada, Sant Jordi.
Catalunya migdia.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Ei, eh que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, Fixa't com sona.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Aquest Sant Jordi, vine amb nosaltres. Des del Passeig de Gràcia, amb les actuacions en directe de Saxeni, Joan Dausà, Ginestar i Banda Neon. Conversarem amb Xavier Grasset, amb Parc Moliner, Pau Aranós, Judit Mascol, Isenda Pineda i Àngel Llàcer. Reflexionarem sobre l'amor amb Jordi González i Marta Torné. Explicarem la llegenda de Sant Jordi amb el filòsof Oriol Ferrés. I passejarem entre llibres i roses amb Sergi Pàmies.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Viu aquest Sant Jordi al matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
De seguida ens aboquem a Sant Jordi, però avui a Catalunya Ràdio estem d'enhorabona. Perquè la Renaixença, segur que n'heu reconegut la sintonia, el programa de Catalunya Ràdio d'en Peyu ha guanyat el premi a millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. També són finalistes en altres categories la Roda Gitana, Rapsòdia Bohèmia o la Cinta de Mòbius. Barcelona, Estel Coletes.
La Renaixença ha estat el guanyador a millor programa de ràdio. Es tracta d'una proposta multimèdia de Catalunya Ràdio 3CAT i el Canal 33, on el jurat n'ha destacat la qualitat tècnica i de so, la música en directe amb instruments del país i l'equilibri amb els col·laboradors. El mateix Peyu ha agraït el premi i ha volgut remarcar l'essència del projecte.
Molt content perquè, tot i que és un format transmèdia, sempre l'hem concebut com un programa de ràdio. Llavors, rebre el premi, el millor programa de ràdio, fa evident que com a programa de ràdio funciona igualment, tot i que la gent també el pugui veure per la tele.
Altres projectes de Catalunya Ràdio han estat finalistes. A la categoria d'inclusió, la Roda Gitana. Una proposta que dona a conèixer la cultura del poble gitano i vol trencar amb els estereotips. A innovació, Rapsòdia Bohèmia, del periodista Bernat Soler. En aquesta mateixa categoria també és finalista la Cinta de Mòbius de Catalunya Música, un programa on es combinen les matemàtiques i la música. En l'apartat de reconeixements, el periodista Xavi Bundó ha estat premiat com a millor professional de ràdio pel seu lideratge al capdavant de Via Lliure de RAC1.
I ara sí, continuem amb les propostes per Sant Jordi. I avui, Montse Camps, ens fixem en els llibres de ficció i no ficció. Comencem per les novel·les.
Sí, amb dues obres premiades. Una és el Premi Sant Jordi, que va guanyar el mallorquí Carles Rabassa per Prometeu de mil maneres. Una història intensa i tràgica situada a Palma, que parla de poder, desig, necessitat d'amor i marginalitat. I l'altra és el Premi Ramon Llull, a la segona vida de Ginebra Bern, de la periodista d'aquesta casa, Agnès Marquès, que parla dels límits entre els secrets i la veritat i el preu dels vincles. I també Peixos, l'últim llibre d'Eva Baltasar, que parla de la relació tòxica entre dues dones amb una escriptora com a protagonista.
També tenim autors internacionals.
Per exemple, Albió, d'Anna Hope, que actualitza les clàssiques novel·les de camp angleses i parla de temes com el llegat i l'arrelament a la Terra en un món que canvia a passos de gegant.
Aquestes són algunes propostes en novel·la, però podem parlar també de contes.
Sí, dues autores que sentint-se'n com pocs en la condició humana i l'estranyesa del món que les envolta són Tot era el mateix forat, de la basca Eider Rodríguez, i Sales d'espera, de la mallorquina Neus Canyelles.
I qui busqui no ficció?
Per exemple, Relíquia, de Pol Guasch, un llibre íntim sobre els vincles familiars, l'absència i l'escriptura, que el narrador va escriure 10 anys després del suïcidi del seu pare, o també L'última vegada que et dic adéu, de Natza Ferrer, que parla a cor obert de la seva experiència com a germana petita d'un drogadicte.
El comte de Mataplana tenia 2 cavalls.
Continuem amb la cultura. El Festival Grec reivindica 50 anys d'història com un espai de memòria col·lectiva i un punt de trobada entre artistes, públic i ciutat. L'òpera de 3 Rals inaugurarà aquesta edició tan especial, que també donarà espai destacat a la dansa de Mal Pelo o a la música amb noms com els de Roger Mas i la Copla Sant Jordi. El sentiu també Yaray Cortés o Sebastián Tellier. Anem amb la Marta Vives.
Un total de 99 espectacles que es podran veure al voltant d'una 60 d'espais de la ciutat. El muntatge inaugural serà l'òpera dels 3 Rals, que torna al Grec, ara amb direcció escènica de Marta Pazos. Serà el punt d'arrencada d'una programació teatral plena de grans noms de projecció internacional, com per exemple Calixta Vieito, Angélica Liddell, Romeo Castellucci, Florentina Holzinger o Elephant's Law. Pel que fa als noms del país, destaquen l'Àlex Rigola, que oferirà una visió de somni d'una nit d'estiu, també Llàtzer Garcia, que estrenarà Grans Bardisses, Àngels Gunyalons, que protagonitzarà protagonitzarà el retrat de Dorian Gray o Carme Portacelli, que portarà la seva òpera Bovary al Teatre Nacional de Catalunya. En dansa, la programació s'obrirà amb Malpelo i comptarà també amb noms reconeguts com els de la belga Andrés Dekkersmaker o el ballarí camerunès Zora Snake. Aquesta 50a edició, que té una fauna com a símbol, vol ser una celebració del present que rellegeix el passat, com ha dit la seva directora Letícia Martín.
De tornar a l'origen per poder imaginar el futur. Té un espai obert, viu, en moviment, que cadascú pot interpretar des de la seva mirada. I pot ser, aquesta és la millor definició del grec avui.
Les prop de 200.000 entrades d'aquest 2026 es posaran a la venda el 24 d'abril.
I abans dels esports, un últim apunt. El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó ha inadmès la querella presentada per 5 exconsellers de Cultura catalans contra la magistrada que va ordenar el trasllat de les obres de Sixena, Òscar Calleu.
Els querellants Lluís Puig, Laura Borràs, Ferran Mascarell, Joan Manuel Tresserres i Àngels Ponsa van argumentar que càrrecs de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena i del govern aragonès van induir la jutgessa d'Osca a executar forçosament la sentència. Ara, però, el Tribunal Superior defensa l'actuació de la magistrada i apunta que va donar compliment legítimament a l'ordre d'executar el que s'havia jutjat i que no va cometre cap delicte de prevaricació. L'alt tribunal afegeix que, davant la falta de fonaments, examinarà si hi ha hagut abús de dret o mala fe processal en els consellers querellants.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, temps pels esports. Laia Tudel, Hansi Flick es queda, ell sí, perquè diu que vol guanyar una Champions amb el Barça.
És un dels seus somnis. En té un altre, que també vol complir com a entrenador del Barça, que ara el sabrem. Rep demà el Celta, el partit de la jornada 33 de la Lliga, i la prèvia d'aquest partit ha estat marcada pel futur de Hansi Flick. El tècnic del Barça ha estat clar, ara ho dèiem amb el Joan Bota, Ramon Salmurri, vol renovar amb el Barça.
Sí, sí, roda de premsa molt sucosa de Hansi Flick. Laia ha parlat del futur, de les necessitats de l'equip, del mercat, de l'eliminació a la Champions, de la Lliga. Flick assegura que vol renovar, bàsicament perquè encara té dos somnis per complir com a tècnic blaugrana.
Per mi és un gran somni. Hi ha dues coses que vull viure aquí. Una és guanyar la Champions. Crec que tenim un equip fantàstic pels propers anys. La segona és que vull ser entrenador quan el Camp Nou estigui acabat.
Be the coach in this stadium when it's finished.
Flick admet que l'eliminació a la Champions ha estat un cop molt dur, que l'equip està motivat per la Lliga, que parla amb Deco sobre com han de reforçar l'equip i compta amb això perquè diu que l'estiu serà clau per definir les aspiracions del Barça de cara a la propera temporada i que, sobretot, el que li cal al Barça per fer el següent pas a nivell competitiu és lideratge.
In this moment, in March, like that...
En aquest tram, al mes de març, és important tenir els jugadors disponibles. Frenkie no hi era, Rafinha no hi era, però no és excusa. És així, i a d'altres equips també els hi passa. La temporada passada teníem Íñigo, que era un gran líder. I també aprenem d'això. Necessitem jugadors amb aquest lideratge al camp en els moments importants. A vegades no es tracta de parlar, de donar una indicació, sinó d'actuar al camp. A l'entrenament estic molt content perquè ho fem, però en uns quarts o semis de Champions necessita jugadors així, que mostrin el camí.
Show where we have to go.
Tot això en la prèvia del partit de demà contra el Celta, 9:15 al Camp Nou, un Barça sense Christensen, Rafinha, ni tampoc Laia Marc Bernal, que continua sense entrenar-se amb el grup.
I ahir un blaugrana, Lamine Yamal, va rebre el Premi Laureus com a millor esportista jove de la temporada.
Es un orgullo, obviamente quería dar las gracias a la academia y a los grandes campeones como vosotros, que habéis votado por mí y como todas las leyendas que estáis aquí. Y obviamente pues a mis compañeros, a todo el staff, pero nada, estoy muy contento, espero que esto sirva para poder seguir así, para seguir adelante, me queda mucho camino, ojalá poder tener el camino que habéis tenido todos los que estáis aquí.
Els premis a millors esportistes se'ls van endur Carlos Alcaraz i Arina Sabalenka. El murcià es va imposar Marc Márquez, mentre que Sabalenka ha superat la blaugrana Aitana Bonmatí. El Lauros, el millor equip, ha estat pel PSG, entrenat per Luis Enrique, campió de la Champions, entre altres títols. I tornem a parlar de la Lliga, perquè avui qui juga és el Girona. Rep el Betis a 9:45 en un partit en què una victòria suposaria gairebé la permanència virtual a Eduard Solà.
Sí, el Girona comença el partit amb 38 punts, a 4 del que demana Mitchell, una puntuació de seguretat, diu, i per tant, guanyar avui seria enfilar-se fins als 41. Gairebé la tranquil·litat definitiva. I Mitchell i el Girona tenen confiança. Han guanyat els dos últims partits a casa, a Montilivi, davant l'Atlètic Club i el Villarreal, i han sumat 4 dels 6 últims punts en joc. Venen d'empatar el Bernabéu i el tècnic insisteix que aquest 2026 estan bé. Però també avisa que patiran davant un Betis que fa 7 partits de Lliga que no guanya, que només ha sumat 5 dels últims 21 punts en joc i que, a més, ve del cop dur d'haver quedat eliminat a l'Europa League.
Cop fort va ser Europa a casa després de guanyar 2-0 als 20 minuts. Però és un equipàs, ha fet molts empats a la Lliga, té molt de nivell en totes les línies. És un equipàs. Però en aquest moment no han aconseguit els resultats que els volien, que necessiten la nostra afició, que és a casa, que patirem i que si lo fem tots junts pot ser un bon dia. Necessiten la nostra afició.
El Girona, amb les baixes dels dos davanters, Benat i Abel, recupera Blin i Artero entrarà a la convocatòria. L'últim partit que va jugar el migcampista de la Bisbal amb el primer equip va ser el maig del 2023 a Balaïdos. El partit començarà a 2:15 i podreu seguir la transmissió des de mitja hora abans al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Mateixa hora que el Girona juga també al Madrid, que rep l'Alavés, i serà interessant veure la reacció que tindran els aficionats blancs a Marbeloa i l'equip després de l'eliminació de la Champions i amb la possibilitat que acabin una altra temporada sense títols a Udal Serra.
Van perdre la final de la Supercopa, van quedar eliminats de la Copa per un equip de segona i la setmana passada també van dir adeu a la Champions i a la Lliga, tot i que encara tenen opcions matemàtiques de guanyar-la, la tenen a 9 punts de distància. És força probable, per tant, que els blancs, si no remunten en aquesta recta final de campionat, es quedin per segon any seguit sense guanyar cap títol i amb un altre més que probable relleu a la banqueta, tot i que Arbeloa assegura que això ara mateix no el neguiteja gens.
Com us he dit moltes vegades, i us podeu ahorrar les preguntes que queráis, porque la respuesta va a ser siempre la misma. No me preocupa absolutamente nada mi futuro, me preocupan estos 7 partidos y en especial el primero de ellos, que es el que tengo mañana y es lo único que tengo en la cabeza y creo que es lo único importante para el Real Madrid.
Pel partit d'avui amb l'Alavés, els blancs tenen les baixes ja sabudes de Courtois, Asensio i Rodrigo. A més del partit del Madrid, avui també juguen dos partits més de Lliga, tots dos a partir de les 7. A Sant Mamés, Atlètic Club Osasuna, amb urgències pels dos equips que només han guanyat un dels últims 5 partits. I a Son Moix, Mallorca-València, duel de la part baixa, amb els balears només 2 punts per sobre del descens i els valencians a només 3.
La Lliga femenina, el Barça, demà el derbi contra l'Espanyol podria aconseguir matemàticament el títol de Lliga. Avui, Maria Chesena, hi ha hagut la trobada entre els tècnics dels dos equips.
Sí, Laia, ambient de derbi a la ciutat esportiva Dani Harque, amb la imatge protocolària ja feta entre els dos entrenadors, Sara Monforte i Pere Romeu. És un derbi en el que hi haurà molt en joc, perquè el Barça té el títol de Lliga a tocar. Romeu, però, ha estat prudent i ha assegurat que si l'equip guanya, ho celebrarà amb respecte i elegància.
Som un equip elegant, som un equip amb principis, som un equip amb valors. Crec que confirmo que en cas de victòria farem una celebració digna de l'equip que som un equip elegant, amb classe i sense voler fer mala sang a ningú.
Monforte, però, diu que l'Espanyol també juga punts importants. La tècnica de l'equip Perico ha afirmat que si poden evitar que el Barça canti el títol demà, millor.
Si podem evitar que el Fútbol Barcelona no guanyi aquí a casa nostra, obviament, preferiríem que no fos així. Si es dona així, conforme ha dit Pere, Romeu, estic convençuda de que no faran sang. Ojalà poguéssim donar una bona imatge, perquè aquí a Barcelona només existeixi, o sembla que existeixi un club, sinó que també som més.
I el Barça continua dominant la competició, mentre que l'Espanyol buscarà portar el partit al seu terreny i competir-lo fins al final. Pel que fa a les baixes, Salma Parayuelo i Irene Paredes arriben amb molèsties després de l'aturada de seleccions i pendents de com evolucionen Patri i Aitana. L'Espanyol, per la seva banda, no podrà comptar amb Ainhoa Campo, Ana Torrodà, Marc Torres ni tampoc Laura Martínez.
Doncs aquest partit, on el Barça pot ser campió de Lliga de manera matemàtica, el podreu veure en directe per TV3. Farem ara una pausa i després...
Bueno, és un partit molt important, hem estat tota la temporada lluitant per play-off. No ho hem aconseguit.
El Barça de bàsquet se la juga avui a l'Eurolliga.
Catalunya migdia.
Raylan Grace és l'únic supervivent d'una missió destinada a salvar la Terra. Però quan es desperta a bord d'una nau espacial, no recorda qui és o què hi fa tan lluny de casa. Ja a les llibreries i en català, projecta Hail Mary, la novel·la d'Andy Weir capaç de convertir conceptes científics complexos en una història apassionant i divertida que triomfa als cinemes.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació l'any gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Únic? S'escriu amb H o sense H?
Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Avui? Visita Castell o excursió per la natura?
Fem votació.
Castell, excursió. Castell.
Empat tècnic. Toca fer-ho tot.
El programa Vacances en Família de la Senescat us esperen dies plens d'aventures perquè la vida és per viatjar-la i millor si és compartida. Apunta-t'hi fins al 27 d'abril a senescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Hola, Mar, què et poso?
Doncs mira, posa'm les notícies d'avui al mòbil, però com el diari de paper, un passatemps per desconnectar, la newsletter del director i... ah, unes entrades pel teatre.
Marxant una nova subscripció PMS per la Mar.
La nova subscripció PMS del periòdico és molt personal. Descobreix-la ara a elperiódico.com.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
9 minuts i seran les 3 de la tarda. El Barça Bàsquet se la juga a l'Eurolliga i això ja ho hem dit unes quantes vegades aquesta temporada, però és que avui juga contra l'Estrella Roja de Belgrat en el primer partit dels play-in. Si guanya, continua la competició, però Ernest Macià, si perd, queda eliminat.
Sí, sí, es podria acabar avui la temporada de l'Eurolliga i realment, tot i que el Barça jugui a casa i tot i que aquest any a l'Eurolliga el Barça ha guanyat els dos partits a l'Estrella Roja, allà a la primera volta i aquí no fa massa al Palau, va ser només de 4 punts, és un equip físicament superior al Barça, més atlètic i per tant no va malament de talent, van acabar empatats a la Lliga i per tant avui tothom pot guanyar, tot, absolutament tot pot passar al Barça només amb la baixa de Nico Laprovittola. Aquest és Xavi Pascual.
Bueno, és un partit molt difícil de jugar com a local o com a visitant, perquè les emocions són complicades per ells també. L'inici de partit serà important, si podem estar estables i jugar una miqueta per sobre el marcador ens ajudaria, però en qualsevol cas hem d'estar preparats per qualsevol guió i per estar sòlids amb el nostre joc, evitar les pèrdues de pilota i poder controlar el rebot i la nostra transició defensiva.
Bé, aquest factor camp, que és el que té el Barça en aquesta primera fase, en cas de guanyar no és definitiu perquè llavors t'hauries d'anar a jugar a pista contrària al fet de poder seguir a play-off i això passaria per guanyar un partit divendres. Per cert, que avui hem tingut una gran notícia i és que si ahir parlàvem de l'MVP de la Lliga ACB, que era català, l'Oriol Paulí, avui parlem que el millor entrenador de l'Eurolliga també és català, és de Badalona, és Pedro Martínez, i és que inesperadament el València, un equip de pressupost mig-baix en el marc Eurolliga, ha acabat segon de la fase regular d'aquesta temporada.
Doncs aquesta bona notícia que ens diu l'Ernest Macià, per cert, que aquest partit que diem que és tan important pel Barça de bàsquet per seguir viu a l'Eurolliga començarà a 8:45 i com sempre, com tots els partits de l'Eurolliga, el podreu seguir a la transmissió del Tot Gira per l'antena digital de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. L'Uni Girona, per cert, que ha incorporat la base neerlandesa de 30 anys, Laura Cornelius, per reforçar l'equip, ja hi havia jugat fa 3 temporades, i un apunt més de bàsquet, en aquest cas de l'NBA, perquè els Brooklyn Nets renoven el tècnic Jordi Fernández i tot el seu cos tècnic. Del bàsquet al rugbi, la Santboiana, el club d'Aga del rugbi català i també de l'estat espanyol, continuarà una temporada més jugant a la divisió d'honor. Els del Baix Llobregat, en una temporada plena d'entrebancs, van estar a punt de baixar per primer cop a la seva història, però al final han salvat la categoria, Eudal.
I és que, juntament amb el Complutense Cisneros de Madrid,
La Santboiana és l'únic equip que sempre ha jugat a la màxima categoria del rugby espanyol des que es va disputar el primer campionat de Lliga l'any 1953. Aquesta temporada, però, el 8 vegades campió de Lliga va fregar el descens que va aconseguir evitar guanyant les dues últimes jornades consecutives davant el Ciències de Sevilla i en la darrera davant el Barça, que ja havia perdut la categoria unes jornades abans. El davanter de la Santboiana, Marc Palomar, reconeixia en declaracions a Catalunya Ràdio que la salvació no era l'objectiu a l'inici de la competició, però que en una temporada plena de dificultats el més important ha estat mantenir la categoria i seguir un any més a la divisió d'honor.
Exhaust, la veritat. Exhaust i emocionat. És una llàstima que al final haguem de lluitar per la permanència, però bueno, contents perquè ho hem aconseguit. I hem anat de menys a més aquesta temporada. I bueno, al final, en una situació de desgràcia, ens ha unit a tot el poble. I bueno, ja ho has vist, la festa del rugby, contents per mantenir-nos a la màxima lliga d'elit d'Espanya.
D'aquesta manera, la Santboiana seguirà un any més al nivell més alt del rugby espanyol, mentre que el Barça, després de 12 temporades consecutives jugant-hi, la temporada que ve competirà a la divisió d'honor èlit, la segona categoria, amb l'objectiu de tornar el més aviat possible entre els millors.
I com és habitual, el tercer dilluns d'abril es disputa la Marató de Boston, la més antiga del món. Enguany s'ha arribat a l'edició 130 i ho ha fet amb rècord inclòs, Marta García.
El del guanyador, el kenià John Corir, que ha rebaixat en 70 segons l'anterior millor marca de fa 15 anys, un temps que havia aconseguit el seu compatriota Geoffrey Mutai. La nova marca, 2 hores, 1 minut i 52 segons, suposa la victòria i també revalidar el triomf que ja va aconseguir l'any passat. L'atleta kenià ha demostrat un bon estat de forma que ha lluït especialment en la segona part d'estos 42 quilòmetres i 195 metres de rigor de la marató. I no ha sigut Laia l'única revàlida, perquè en la competició femenina la seva compatriota Sharon Lokedi també ha guanyat la cursa, com ja va fer en l'edició passada. La keniana s'ha imposat en els últims quilòmetres finals en què no ha tingut rival i ha aturat el crono en les 2 hores 18 minuts i 51 segons. El tercer dilluns d'abril està assenyalat en el calendari de Boston per un doble motiu. Se disputa la marató, una de les més importants del circuit i, com dèiem, la més antiga, i se disputa precisament perquè este és el dia del patriota en l'estat de Massachusetts, ja que commemora les batalles de Lexington i Concord de 1775. Només en dues ocasions s'ha hagut de modificar el calendari i no disputar-se el tercer dilluns d'abril, l'any 2020 per la pandèmia i la del 2021, que va acabar sent en la tardor.
I avui dimarts toca nou capítol de Ràdio Volta, el podcast de ciclisme a Catalunya Ràdio, en plena setmana de les Ardenes, amb la Fletxa Valona i la Lieja. Aprofitem per valorar la figura de Paula Blasi, que ve de guanyar l'Amstel Gold Race i que aquesta setmana també la veurem en aquestes dues clàssiques, Isaac Vilalta.
Doncs sí, demà disputarà la Fletxa Valona i diumenge la Lieja. La seva irrupció amb la victòria a l'Amstel Gold Race diumenge passat l'ha situat de ple en el centre de l'interès ciclista mundial. Tothom es pregunta d'on ha sortit aquesta jove catalana i a Ràdio Volta, amb el Joan Antoni Fletxa, analitzem a fons la seva última victòria i també quin futur li espera.
Amb l'inici de carrera professional que està tenint, és que és una jove corredora, al final cada cursa que fa serveix molt perquè l'efecte d'aquest aprenentatge és molt gran. Per tant, segons vagi corrent més curses, segons vagi cremant temporades, està en aquella fase que, clar, que evolucionarà. Els passos que fa, les passes que fa d'evolució són molt grans i clar que hem de pensar a futur amb això, amb resultats enormes.
Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. Per cert, més ciclisme. L'equip Bisma Elisabai que ha presentat avui el mallot que lluirà durant el proper Tour, que començarà a Barcelona. Està inspirat en Gaudí i per ara hi ha diverses opcions. Els seguidors de l'equip votaran quina serà la definitiva.
En golf, John Ram va aconseguir amb èxit la seva segona victòria de la temporada al Leaf. El català David Puig va ser segon i el madrileny José Le Ballester va acabar a la tercera posició. El golfista basc, gairebé 3 anys després, torna a entrar al top 20 del rànquing mundial. Carles Vila.
Ho aconsegueix després que el Leaf hagi arribat a un acord amb el PGA i el DP World Tour per aportar la seva puntuació al rànquing. Una vegada es va decidir que el format del Leaf sigui també de 4 jornades per torneig. Ram ara mateix és 20è del món i número 1 del rànquing del circuit saudita.
Obviamente la carrera de, o digamos la competición de largo del año entero es algo que quiero ganar si hay suerte por tercera vez, pero este año y quizás tener un poco menos de dudas, ¿no?, comparado con el año pasado, porque no conseguí ninguna victoria, pero obviamente esa consistencia me valió, así que a ver si puedo seguir jugando así de bien, a ver si puedo seguir ganando y llegar a los últimos torneos sin necesitar nada especial para ganar.
Jon Rahm continua sense tancar el conflicte amb el DP World Tour, tot i que la solució pot arribar aviat després que retirés la demanda presentada davant la justícia ordinària. Per cert, Rahm es va emportar a Mèxic més de 4 milions d'euros en premis.
I diumenge comença una nova edició de la Titan Desert, la cursa ciclista per etapes al desert del Sàhara, al Marroc, i avui hem conegut un altre dels equips catalans que hi participa, Jan Ortuzar.
És el KX7, que compta amb un planter destacat i que segueix sent de nivell elit després del triplet que van aconseguir l'any passat. Pilar Fernández i la parella mixta formada per Ramona Gabriel i Toni Moreno estaran presents a la Titan d'aquest any, però el guanyador de la categoria masculina l'any passat, Andrei Amador, no hi podrà ser per una operació al cor. Entre les noves incorporacions s'hi troba Jonathan Castrovejo, retirat l'any passat del ciclisme carretera i de l'equip Ineos. I tot i això, amb la cuina dels germans Torres de Rerefons, ja que els dos cuiners participen també a la Titan Desert com a membres de l'equip.
I una cosa més, Marcos García.
Doncs sí, un apunt de futsal. A les 8, l'Indústria Santa Coloma visita la pista del Gimbi Cartagena. És partit avançat a la 29a jornada de Lliga de Futbol Sala.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 ja ho sabeu, més esports al tot costa. Avui transmissió del Girona, partit de Lliga amb el Betis. També el partit important del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. El partit del Girona a l'antena Catalunya Ràdio. El partit de l'Eurolliga a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Bota.